comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Fernando Polo.
He tingut un trajecte filosòfic, curt però filosòfic.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada.
Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 4-0 l'Osasuna, gols de Braithwaite, Griezmann, Golàs, Coutinho i Messi, que l'ha volgut dedicar a Maradona, mostrant una samarreta de Newell's amb el 10 a l'esquena de l'època que Maradona hi va jugar. S'ha fet mal l'Engledi, n'estem pendents. És moment per començar a treure conclusions d'aquest partit. Ricard, què és el que més t'ha agradat?
Les diagonals de Griezmann a l'esquena dels centrals. Li ha donat al Barça moltes possibilitats de fer coses en atac. No només pel que genera la diagonal quan és alimentada, com en els primers 20 minuts, sinó el que genera una diagonal, com en el gol de Coutinho, una segona jugada. Però sobretot quan fixa futbolistes, crea espais. És a dir, una desmarcada no és només amb la intenció de rebre la pilota, sinó també de crear un comportament en la defensa que obre espais en una altra posició. A Griezmann, des que va arribar, l'havien vist moltes vegades intenció de desmarcar-se, voluntat de desmarcar-se i frustració per no ajustar la desmarcada al moment de la passada, a la velocitat de la pilota, al pensament del passador. Avui tot ha fluït, des del primer minut. A més, en un dia on el rival defensava amb tres centrals i on és imprescindible aquestes diagonals a les esquenes dels centrals, sobretot a les esquenes dels centrals dels costats. I Griezmann ho ha fet els primers 20 minuts. Això l'ha fet crear confiança. Li ha creat confiança. Per què? Perquè, a més, que la desmarcada era bona, Messi li ha començat a filtrar passades, Coutinho també. Hi ha hagut molta química entre Griezmann, Coutinho i Messi. Griezmann probablement ha fet el partit més complet des que és blaugrana. Ha fet un gol, ha parit un gol d'una recuperació, li ha servit una desmarcada per regalar el gol a Coutinho, ha fet moltes coses bé. Crec que és un bon dia, però des del punt de vista del partit específicament, crec que aquest detall ha obert la via a que l'atac del Barça fluís i diríem que ha ajustat moltes químiques que el Barça necessitava.
Què et deixa dubtes?
Doncs res, no tinc dubtes en aquest cas que el Barça agraeix un nou pur. És Braithwaite l'únic nou que té el Barça, però és que la sensació és que la feina de Braithwaite, més enllà de la qualitat de la feina, ajuda l'equip. Si no, pensem, partit de Kiev, el primer gol arriba d'un mal control de Braithwaite en una situació on connecta per tenir avantatge. Controla malament la pilota, Serginho des l'aprofita. Avui ha aparegut en el segon gol, allà on és el nou. Li ha costat acabar la jugada, però ja ha aparegut. Ha aparegut en l'acció, en un mal control, en el gol de Coutinho, però un altre cop ha aparegut allà al punt de penal. És a dir, les desmarcades de Braithwaite existeixen. El nou que estira existeix. El nou que aixafa la defensa existeix. El nou que pot anar a una segona jugada a prop de l'àrea petita, com el seu gol, existeix. El nou que juga per descarregar pels futbolistes que venen de cara, existeix. No ho fa amb gaire qualitat, no fa amb precisió, però ho fa. Avui l'hem vist molt participar en aquesta acció d'obrir els jugadors que venen de cara. I amb Messi, Griezmann i Coutinho, aquesta segona línia es reforça, perquè cap d'aquests tres jugadors pot fer la funció que fa Braithwaite o que hauria de fer un nou pur i que en circumstàncies normals el Barça agrairia que ho fes un altre davanter que hauria pogut fitxar. Però ho fa. Des del punt de vista del context, des del punt de vista de tàctic, aquesta posició crec que millora molt a la resta de l'equip. I tinc la sensació que això pot tenir continuïtat, no sempre, però que a vegades potser pot anar per davant de l'elecció de jugadors que estarien per davant en la graella de sortida del noruec.
I què no pots entendre?
No entendria que Messi no continués tenint descansos selectius. Crec que el millor Messi l'estem veient sempre després de temps de descans. El vam veure el dia que abans de l'aturada no va jugar la primera part, va jugar la segona. Messi va rescatar Griezmann, l'equip va assegurar la victòria, Messi va ser el millor, va somriure, va estar feliç. Avui durant 90 minuts, perquè no havia viatjat a Kiev, perquè no havia jugat a la Champions. Per què? Perquè necessita descansar, però no de cama, sinó de cap. Avui l'hem vist des del primer moment especialment intel·ligent i lúcid en la interpretació del que necessitava l'equip, filtrant passades a Griezmann, iniciant diagonals, avui sempre des de la dreta, però connectant bé amb Coutinho o connectant bé amb Braithwaite. L'hem vist que quan ha arribat al partit i estava resolt, ha dit, ara és el meu moment. Ha arribat al minut 60 de partit sense haver xutat a porteria, quan normalment qui més xuta a porteria del Barça és amb diferència Messi, perquè no tenia l'obsessió, perquè se sentia útil, perquè podia veure altres coses. A partir del 2-0, sí, ha decidit que havia de fer el gol, perquè havia de passar a la història la foto de la dedicatòria a Maradona, i perquè necessitava la seva quota de participació. Però ha fet un golaç, en una acció en què orienta, perfila i remata sense cap dubte, amb contundència. Moltes d'aquestes rematades, recordem quantes se li van escapar després del confinament, al final de la temporada passada, o en aquest inici de temporada. És que estar descansat fa que els jugadors siguin millors, i crec que aquesta és una de les claus de la temporada.
El rendiment de Messi després de descansar, els beneficis tàctics de jugar amb un nou pur i les diagonal de Griezmann són les conclusions del Ricard Torquemada. Ara busquem les del Jordi Costa i el seu efecte.
La transmissió d'en Torquemada.
Quin bon partit avui! Es nota que els jugadors estan en forma, perquè és tan important cuidar-te bé, sobretot si tens colesterol alt. I ara més que mai, hauríem de recuperar el control del nivell de colesterol, ja que és el responsable del 60% de les malalties del cor. Per això, passi el que passi, no ho podem deixar estar. Cuida't amb un Danacol al dia, que t'ajuda a reduir el colesterol alt de forma 100% natural.
Els seus estudis clínics avalats per la Fundació Espanyola del Cor ho confirmen. Danacol funciona. Vegeu-ne les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu amb el metge.
Avui al tercer temps conviurem amb la primera part de l'Espanyol Saragossa, Cornellà al Prat, Eudald Serra, que ja ha començat, a les 4. Què tal, Eudald? Bona tarda.
Hola, Ricard, bona tarda. Fa 6 minuts que ha començat el partit. De moment, empat a 0, domini de l'Espanyol, que encara no ha tingut cap ocasió clara, però el Saragossa amb prou feines ha passat del mig del camp. 4 canvis a Vicente Moreno després de la derrota al camp del Leganés. Ara mateix 6 i mig, empat a 0.
Sensació, Eudald, que l'Espanyol, després de les dues derrotes consecutives, ha caigut de les places d'ascens directe, i el Saragossa, que és a zona de descens, que és un partit molt important per l'Espanyol per recuperar la línia de bons resultats.
Sí, perquè un punt dels últims 9 possibles sumats ha d'espavilar l'equip de Vicente Moreno, que la primera part de la temporada havia viscut, no diríem que sobrat, però sí molta claredat respecte als rivals, i ara s'ha començat a veure que la Lliga és molt llarga i que a segona divisió els partits acostumen a ser més complicats del que un es podia esperar.
Línies obertes a Eudald per qualsevol incidència en aquesta primera part de l'Espanyol Saragossa.
Fins ara.
La TDT.
Sabies que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de factures que poden lluitar contra la Covid-19? Perquè ara donarem 1 euro a l'assaig clínic Jo em Corono per cada client de les operadores d'aigua d'Agbar que demani la seva factura digital. Entra a jomcoronoambaigua.cat i demana la factura digital. L'efecte Costa.
Bona tarda, Jordi.
Hola, Ricard.
Bon dia, eh? No s'ha torçat res a la segona part. Bé, s'ha torçat una mica el tema de l'anglès.
Sí, sí, però... Bé, no sé, no sóc metge, però veient la lesió tampoc em sembla que hagi de ser una cosa molt...
Bé, esperarem.
Ara, quan parli Koeman, tindrem alguna pista més.
Va, esperarem aviam què passa amb l'anglès. La segona part més tranquil·la, més gestionant els esforços, el resultat, però tot i això, jo crec que el Barça en general ha atacat molt bé avui.
Sí, sí. Bé, la segona part, com m'acostuma a passar sempre que hi ha molt... que el marcador està molt decantat, amb el 3-0 s'ha acabat el partit, si no s'havia acabat abans. Però sí, sí, realment, a mi ja t'ho he dit, el descans, i ho continuo pensant ara. Un dels grans dèficits que li veia a l'equip, fins i tot més que determinades febleses defensives, era la incapacitat per atacar contra defenses reculades, i avui jo crec que això ho ha fet bé d'inici a final, perquè, com tu deies, tothom ha fet bé el seu paper, fins i tot Braithwaite. El que passa és que, esclar, no, a mi em costa, i suposo que a la majoria d'aficionats li costarà pensar que...
Que Braithwaite ha de ser titular, clar, en els partits grans.
Clar, bé, ho anirem veient. Ara ve un tram de calendari que t'haig de dir que jo abans del partit no veia per enlloc el teu 12-12 ni el de Koeman, i ara el veig més factible. Deixem-ho en un 9-9, perquè el quart partit és el de la Real, i això són ara mateix paraules majors.
Sí, és veritat.
Però, va, abans del partit no t'hauria comprat ni el 9-9, i ara te'l compro. I això és perquè avui hi ha dies que acaba el partit i guanyi o no el Barça, no hi veig res, i avui, encara que no hagués guanyat 4-0, sí que hi hauria vist coses, perquè avui sí he vist una, la mà de l'entrenador, una lectura diferent de partit, com a mínim una cerca de solucions diferents a partits anteriors, i crec que la banqueta els ha interpretat bé i els futbolistes que hi havia al camp els han executat molt bé. I
el jo millor crec... partit de Griezmann, Jordi?
Jo crec que sí, no me'n ve al cap de millor. Potser podríem anar a aquell famós de Villarreal.
Aquell però, va estar bé, també. Sí.
Però sí, és que
avui... se l'ha vist com alliberat, somrient, relaxat. No? Hem vist un altre cop el
posat vist,
de Griezmann.
Jo l'he vist transcendent, més enllà de celebracions. I
però és que jo crec que quan ell se sent transcendent, se sent més còmode.
És que a mi el que m'ha cridat més l'atenció d'aquesta primera etapa de Griezmann al Barça no és que no fes gols, perquè Griezmann no ha estat mai un golejador. És que era un jugador que a mi em semblava l'Atlètic de Madrid. Un jugador molt intel·ligent en totes les accions i aquí moltes vegades ni s'implicava en el joc. Probablement no només per culpa seva, eh? I no ho dic... Ho dic en passat perquè avui ja estem contents. Tant de bo això d'avui no torni a ser una excepció. Però és que jo a Griezmann no li demano que faci 30 gols. Li demano que generi. I avui ha generat.
És que si genera, després farà els gols.
Ja,
va tot lligat.
Sí,
tens
sí,
raó
però...
que l'origen és aquest. Sí,
clar,
sí.
És que si no apareixes, ens hem atipat de comptar partits amb el Carles de 15 intervencions.
Sí,
si
avui no... la primera part eren 40 clar. I escaig. Carles, com ha acabat?
La primera part eren 45, la segona 71, en total 76.
És veritat que avui en una posició que és la que ell ha reclamat. És a dir, més a prop de la gestació de la jugada que no pas de la finalització. Sí. Vull dir, a la finalització ja hi ha anat després.
Sí, un moment, que aquesta operació m'ha tornat
no,
boig. La primera 45, la segona...
Es veu que he dit 71 quan sí. Volia dir 31. 45 més 71 sí que dona 76.
Sí, 45 i sí. 31, és que per un moment he pensat. Arriba un moment que ja no reflexionem
jo,
gaire.
Jo, com que no sé sumar, sempre dono la raó als
no,
altres.
No, però vaja, 76...
Aquí ho dius perdent, eh?
76 per Griezmann, no és, li faré mirar ara al no. Carles, però potser és el partit que més ha participat. De Blaugrana des que va arribar al Barça.
Es queda 3 intervencions de Messi, per tant, mai s'hi ha
costat. Messi 79, Griezmann 76, alguna cosa ha d'anar molt malament perquè aquell dia el Barça no, que no guanyi estigui a gran nivell. Jordi, el millor?
Griezmann.
Molt bé, aquesta pradinya.
No, és que estava pensant en Braithwaite ara. No, perquè t'anava a dir que estic molt d'acord amb això que has dit de Braithwaite i que crec que és un debat intern que se li obre a Koeman.
Sí, se li obre i és bo que se li obri perquè sempre que s'obren debats vol dir que hi ha més d'una opció per fer coses.
Per cert, Costa, bon ull, pel que em diuen, l'anglet no és greu.
Molt bé. Gran notícia, aquesta que ens avança la Marta, eh? El problema de l'anglès no és greu i gran notícia que a partir d'ara podem trucar al Costa quan hi hagi una lesió.
Traumatòleg de capçalera, Costa.
Exacte, perquè,
doctor Costa, sisplau.
Perquè ens aproximi. Gràcies, Jordi.
Apa, bona tarda.
La TDT.
Jo sóc del RAC. I quan tinc un problema amb el patinet elèctric, ara estic més tranquil que mai, perquè tinc assistència en patinet per només 39 euros l'any. I tu, festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Vicepresident Borda.
Bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Ja has dinat, també, eh?
No. Però, no, m'he esmorzat tard.
Una solidaritat amb els que hem estat...
La gent diu, ara la mort no en diu branch, però diguem-ne...
Molt bé, bé, com nosaltres, eh?
Exacte. Sí,
tu,
sí.
Fernando Polo, de refresc, has dinat o no?
Home, no...
No, has dinat sí, o no? Això sí, és molt fàcil.
A veure, si es pot dinar, menjar... 4 patates fregides no, i anar una cadena de no. tal...
Fernando, però com has arribat tan d'hora avui?
Això és mal dinar.
No ens acostumis tan bé?
No, jo l'he vist entrar...
Així arribo tard, perquè arribo tard.
Has arribat perfecte amb el vicepresident.
Però és que als diaris tenim coses a fer, i la pàgina web, que és molt important, de Mundo Deportivo, molt bona, però té molt contingut i s'ha d'omplir.
I Bernat Solega acaba d'arribar, també, molt bé.
Què tal? Bona tarda.
Molt sincronitzat. Ara hi ha la Laia Tudel pendent de Rasate a la sala de premsa, per tant, Koeman tardarà a arribar, però vaja... Primeres sensacions, Borda, aquest és el nou Griezmann, eh?
Aquells passos endavant. Jo semblaré Lluís Canut avui, eh? Però vinc a defensar bastant a Ronald Koeman, perquè tinc la sensació que no es guanyarà...
Ho estàs fent habitualment, eh?
Sí, ho estic fent habitualment, però és que estic convençut que està donant valor al club i està donant valor a l'equip, perquè va agafar un equip devastat. Mira, avui alguna cosa ha fet també al vestidor, però el Griezmann ja és un altre Griezmann. A poc a poc va incorporar nous efectius perquè Minguesa ara mateix ja no és res estrany que sigui un titular 180 minuts amb el primer equip del Barça. A Trincao ja li hem vist alguna cosa, ja una mica allunyat ja d'André Gómez, espero que tingui continuïtat. Ha recuperat també Alenyà i ha recuperat, me l'havia deixat, però com que ho ha dit el Costa, Braithwaite una mica, que fa gols, que ens anirà molt bé pel mercat d'hivern.
Com a mínim la funció d'hivern. De Braithwaite al mercat d'hivern. No per l'evolució de l'equip, sinó per
l'evolució. No, però és el que deia l'altre dia. És a dir, un entrenador del Barça, a més de competir, ha d'afegir valor. O sigui, hauria estat un autèntic delicte deixar caure Griezmann. S'havia de fer alguna cosa.
Fernando, hem vist el millor Griezmann.
Doncs sí, però és que el que era estrany era veure un Griezmann tan allunyat del que havia estat fins que el va fitxar el Barça.
Que hi pot haver el canvi, o hem de donar temps. Però vaja, és que avui jo crec que en l'expressió futbolística, en la participació que deia el Carles, en números de Messi, en la transcendència, ha estat com tot que de cop i volta ha coincidit.
Sí. El que passa que avui ha tingut una aparició molt estel·lar amb aquest gol, però el Griezmann, si us en recordeu, ja porta dies que està fregant el gol.
Sí.
I està tenint ocasions.
Quatre gols als últims sis partits.
Però a part me'n recordo un partit, diria que el del Betis, que el rescata Messi amb aquella assistència sense tocar-la, però la primera part es podia haver anat amb tres gols, però va fallar fins i tot un penal i no va marcar cap.
És veritat.
Amb el qual jo crec que és una evolució positiva dintre d'això que vol el Koeman, que l'equip sigui més coral, que l'equip sigui un punt no tan dependent de Messi, perquè és que anar cada cop a ser més dependent o igual dependent de Messi és anar cap enrere. I jo crec que també el mateix Griezmann també ha notat una mica la pressió. No ens enganyem. Un primer any de transició o d'adaptar-te, vale, però el segon ja s'ha de demostrar per què va pagar el club per tu 120 milions.
Mm-hmm. Mira, el dimecres va ser... No, dimarts el Barça va jugar a Kiev.
Sí.
Ja no va anar-hi Messi, no hi va anar De Jong, Alba no va ser titular, Griezmann no va ser titular... Estic parlant...
Ni Dembélé.
Bé, però avui Dembélé tampoc ho ha estat. Parlo de quatre jugadors que avui sí han estat titulars. Jo crec que s'ha notat molt aquesta gestió. Jo crec que s'ha notat molt la dosificació, les rotacions. És a dir, és tan bàsic...
És una setmana amb Meeting Koeman, que ha fet 8 a favor, 0 en contra.
Li va sortir bé amb l'aposta per aquest 11 revolucionari de Kiev, amb aposta també per Òscar Minguesa. Li ha sortit bé avui, perquè tots els que van descansar avui s'ha notat que estaven frescos, amb especial atenció, com comentava, les conclusions de Leo Messi per part del Ricard. I, per tant, crec que gestió d'entrenador a curt termini de jugar setmanes de dos partits, per mi ha estat exemplar. I després, estic també d'acord amb el Jordi, amb l'altra qüestió, que és que s'està aprofitant el que tens. És a dir, si tu tens Griezmann, li has de treure suc. Si tu tens Dembélé, li has de treure suc.
Tens Braithwaite,
si tens Coutinho, fins i tot, i li està traient a Braithwaite, fins i tot. Per tant, bé, sense encara poder, diríem, caure en eufòries, però crec que, ostres, és un entrenador que pel moment actual sembla l'ideal, perquè no és ni un molt ovni, com tenia el Madrid a la seva època, que va per anar tirant, ni és un entrenador que cremis de cara al futur, no?
I una altra cosa, el Koeman va suelto, perquè avui ha posat el Pedri al doble pivot.
Sí.
És a dir, que ja s'atreveix amb coses que dius, home, un noi que acaba de fer als 18, posar-lo de doble pivot, que té una... també té una situació paral·lela que no és tan edificant, que és la situació de Pjanic.
Sí, que avui no ha jugat ni un minut,
Que Pjanic no ha jugat, i a més Pjanic, a més veu com un noi tan
Koeman
jove...
No tinc clar que li faci molt el pes.
Doncs, clar, però és un jugador important, perquè també va venir amb un traspàs...
El va fitxar abans que ell arribés a la banqueta del Barça.
Però en aquesta línia, Xavi, tens la sensació que baixen les... com es diu quan baixa la borsa?
La cotització.
La cotització de Pjanic i de Dembélé?
De Pjanic no sé si va estar molt alta, i de Dembélé...
A més, que Dembélé ha jugat una estoneta després de viatjar a Ucraïna, no jugar cap minut, i després de ser un futbolista que estava a bon nivell.
No li té la confiança cap dels dos que li té a Pedri, això és que és molt evident, o a De Jong, o a jugadors amb qui Koeman hi creu fermament. Dembélé havia donat un rendiment prou alt i creixent i fent gols en els últims partits, i a Kiev i avui doncs, ha participat ben poc. I en el cas de Pjanic, a mi em fa la sensació, i potser és una mica més que una sensació, que Koeman no és el seu jugador preferit.
Pot ser, perquè la veritat és que encara va jugar algun partit i debatíem sobre l'opció Pjanic-Busquets.
No li dona continuïtat.
El temps, exacte, el temps.
No li dona continuïtat.
El temps dona la raó a que De Jong-Busquets és la seva parella.
A veure, hi ha molts jugadors que se'ls ha trobat Koeman, perquè Pedri tampoc el va fitxar ell, entre altres coses, perquè...
Però s'ha enamorat.
Però s'ha enamorat, i li agrada. En el cas de Pjanic, tampoc el va fitxar, forma part d'aquesta operació amb Artur, amb la Juventus, i se l'ha trobat, i és un tipus de mig centre que crec que no li agrada. Li agrada un altre tipus de mig centre, és que li agrada el tipus de mig centre més Barça.
Sí, sí,
més Busquets, més De Jong...
Tot i que Pjanic té coses molt bones, i crec que a Koeman això li agrada en general, que són les passades directes que trenquen línies i aconsegueixen trobar companys per davant de la línia de pressió de
això ho fa millor que Busquets i De Jong.
Totalment, totalment.
Que sí, però veieu molta continuïtat a un doble pivot com avui, no? És impossible no comptar amb Pjanic. Una altra cosa és que no li doni els minuts que potser tindria algú que tingués la seva confiança.
No és dels seus preferits.
Però De Jong Pedri és una solució per avui, no la veig amb continuïtat.
A mi, jo tampoc li veig gaire continuïtat a Pedri al mig centre. Algú li veu?
Jo tampoc, però a mi m'ha sobtat que... Si tu al doble pivot tens un forat i el Busquets ve de lesió, que un jugador internacional de primer nivell i experimentat amb equips top com el Pjanic no jugui...
Diu alguna cosa.
A mi em diu que...
Avui s'han quedat a la banqueta Busquets, Alanyà i Pjanic.
Sí, o sigui, i ha posat a Pedri.
O sigui,
vol dir que està enamorat de Pedri.
Però també potser perquè ha vist alguna cosa en el partit.
I no li ha anat malament, perquè el partit ha estat molt a prop del que... l'interessava més al Barça.
Canut, si no ho entenc malament, no explica que Koeman se'l plantegi per una solució puntual d'avui, sinó que té ganes de provar Pedri. I, per tant, després d'avui, a veure quina valoració en fa ell, no?
Sí, la veritat és que les dades deien que havia participat poc a la primera part, no l'hem vist especialment actiu, no se l'ha vist especialment còmode, però, vaja, veurem quin futur té això. A mi em costa d'imaginar-me que tingui gaire consistència aquesta idea. Però vaja...
Home, el canvi al descans, i heu comentat que, no, que era tàctic.
Sí, el que m'agrada, Fernando, és que explori. O sigui,
s'atreveix.
O sigui, la idea d'explorar d'en Pedri de migcentre, d'ara Braithwaite de nou, que si Griezmann comença aquí i ara ja no juga a la dreta mai perquè ja hem vist que allò no funciona. No sé, aquesta sensació de moviments, que Pedri hagi jugat tots els partits de la temporada, com ha dit el Jaume, en les quatre posicions, de dues bandes, mitja punta, mig centre...
És el desè jugador més utilitzat, però l'únic que ha jugat tots els partits.
Bé, això vol dir que Koeman prova fins i tot avui, ha jugat amb Júnior de lateral dret, que ja l'havia provat de central.
Jo amb el tema del Pjanic, perdoneu que sigui plomizo, però crec que aquí pot haver una mica de...
Aquí
pot haver-hi tema. De que grinyoli una mica.
Pot haver-hi tema.
Eh? Sí, perquè recordo una altra suplència de no fa massa i ja ens va arribar alguna cosa de que... Clar, de que ell no havia vingut aquí. I havia deixat la Juve...
Per ser suplent.
Per ser suplent. I avui...
D'un Barça en construcció.
Imagino que, haurà, doncs... que es veu suplent d'un noi de 18 anys.
Per ser suplent d'un noi de 18 anys que no és mig centre.
Que no és mig centre.
Però, sí, clar. Però això està ben vist. Clar, si resulta que allò el va
passar... Que no vull enfocar lo dolent, no, però ja vull dir que aviso, que pot haver...
Però jo crec que una cosa que també m'ha pres amb Koeman aquests quants mesos? 2-3 mesos?
Tampoc veig a Koeman preocupat per Pjanic.
És que no hi ha res ni taxatiu ni definitiu. És a dir, jo crec que ara mateix avui analitzem això i potser d'aquí un mes Pjanic enllaça 3 partits seguits de titular.
Sí, sí.
Perquè amb Dembélé també vam pensar que ja havia guanyat la partida titular, Trincao, sí, sí. I ha estat 2 partits.
Ves la manera en una temporada molt atapeïda, un calendari molt carregat, tenir moltes opcions i tenir-les vives, perquè és que ja hem vist que aquesta temporada els equips no poden anar amb 13 jugadors. Com més jugadors tinguin ritme de competició i amb confiança, millor. Esperant Koeman, perquè ja ha acabat a Arrasate i Audal, continua tot igual a Cornellà.
Sí, 23 de la primera, empat a 0. L'Espanyol ha tingut un parell de bones, de molt bones, però no ha estat prou fi en els metres finals.
Comencem a rodar premsa amb el tècnic del Futbol Club Barcelona, Ronald Koeman. La primera pregunta, Ricard Torquemada, Catalunya Ràdio.
Bona tarda, Ronald. L'equip ha atacat molt bé contra una línia de 5, contra 3 migcampistes, és a dir, que no era un espai gaire agradable, diríem, per l'atac posicional. Et volia demanar què ha donat Braithwaite com a nou i què volies i què t'ha semblat Pedri com a migcentre, no? Aquestes dues peces de l'atac, com han ajudat a l'equip?
Bueno, primero yo creo que es importante plantear un partido que nos espera contra un contrario que defiende mucho por atrás. Hemos analizado y hemos pensado, seguramente van a jugar con cinco entradas, entonces jugar mucho en su campo, entonces necesitamos gente arriba y además necesitamos más un 9 que Griezmann es o que Leo es. Entonces si el 9 más que trabaja más arriba, que larga el campo, que siempre está en área contrario, es Martín. Entonces ha sido más una decisión técnica, táctica sobre todo, en intentar tener gente arriba. Y yo creo que desde el principio el equipo estuvo bien, con un ritmo bueno de balón, y bueno, nos marcamos un poco tarde, pero había otras oportunidades antes para marcar primero.
Por part Marta Ramon, RAC1.
Hola, míster. Et volia preguntar per què t'ha semblat el gol de Leo Messi amb l'homenatge a Diego Armando Maradona. Què has pensat en aquell moment? I no sé fins a quin punt us havia comentat que tenia preparat doncs celebrar-ho d'una manera especial.
Bueno, siempre son cosas de cada jugador. Yo creo que ha sido un gran momento. Primero la jugada y el gol por parte de Leo, y de celebrar o dar un gesto en ese sentido por el muerto de Diego Maradona. Yo creo que ha sido algo muy grande, donde él seguramente estuvo pensando ya en hacer algo, y para mí ha sido un momento muy completo en todos los sentidos.
Al Coliseum s'avança l'Atlètic de córner, Marque Villalibre, al Getafe 0, Atlètic Club 1.
¿Qué tal, míster? Buenas noches. Buenas tardes. Adrián Albets, en directo para el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Creo que le hemos visto al final del partido hablando con Mingueza. No sé si le decía que se prepare para lo que viene, porque imagino que sin centrales va a tener continuidad el chaval del filial, que ha hecho un buen partido hoy también, porque se ha quedado usted sin centrales del primer equipo. Hoy ha caído Lenglet, que no sé tampoco si nos puede decir un poco lo que tiene y cuánto tiempo va a estar de baja.
No, que yo he dicho a Oscar, ha sido más porque yo creo que en general ha hecho muy buen partido, pero había detalles en el partido donde él ha perdido dos balones y no puede ser. El primero, que un pase por Omerio que nos roban y es casi el gol en contra, y faltando poco tiempo al final del partido, que un mal control de partido, mal control de balón, y puede ser también una ocasión clara que hay que saber que como un defensa, como un central, puedes hacer un gran partido, pero si tienes dos fallos de este tipo, se puede costar mucho más tu partido. Entonces son que tiene que aprender y tiene que mejorar.
Tor para Elena Condis, Cadena COPE.
Hola, Ronald. Insistiendo en la pregunta de Lenglet, nos dicen que no es nada grave, pero ¿cuántos días calculas que lo puedes perder?
Bueno, yo creo que estuve hablando un momento con el doctor en este tema, que parece, es siempre hay que esperar hasta mañana, que entonces yo creo que no se puede opinar ya, pero parece que no es muy grave, pero es nuestro pensamiento en este momento. Pero no sé si va a llegar para el partido de miércoles. Hay que esperar y ojalá que no es tanto cosa.
Víctor Lozano, Onda Cero.
Buenas tardes, míster. En directo para el Radio Estadio de Onda Cero, Víctor Lozano. Teniendo en cuenta estas bajas que tiene tan sensibles en defensa el equipo, y teniendo en cuenta también que al final, a la hora de defender, defienden todos, no solo los defensa, ¿qué valor le da a que en estos dos partidos, en 180 minutos, el equipo haya podido mantener la portería cero?
Sí, yo creo que es también en este partido, yo creo que había altibajos en el partido también por parte de nuestra concentración, que no salimos bien ya en los primeros minutos de segunda parte, donde Osasuna ha creado también dos, tres oportunidades de marcar, y seguramente han merecido sobre todo marcar un gol. Y es más por falta de concentración y más por bajar el ritmo del partido, y que tenemos que cumplir, que en un partido que está muy igualado, que no puede pasar.
Josep Capel, Radio Nacional de España.
Hola, ¿qué tal, mister? Buenas tardes. Me gustaría preguntarle por Antoine Griezmann. Es verdad que a veces le preguntamos cuando no realiza buenos partidos, pero en los últimos se está marcando y sobre todo en el día de hoy se le ha visto muy participativo en el juego. ¿Qué ha cambiado el del Antoine Griezmann de ahora, de estos últimos partidos, pero sobre todo el de hoy, al del inicio de Liga? Gracias.
Bueno, no creo que él ha cambiado. Yo creo que él siempre, como he dicho varias veces, que siempre ha trabajado al máximo de tener esta efectividad, ¿no? Y puede ser que, sobre todo por sus movimientos, ha encontrado más libertad, más espacios, y además ha marcado un gran gol. Si marcas un gol en ese sentido, siempre te da mucha confianza, y parece que se sienta más liberal, se sienta más libre por el campo. Yo creo que es algo positivo.
Todo para Xavi Lemos, TV3.
Sí, hola, Ronald. Xavi Lemus, de TV3. Tal qual ha anat la jugada, l'execució del gol de Leo Messi, la dedicatòria amb aquesta samarreta de Newell's, ha estat una mica l'homenatge, i sobretot l'actuació de l'equip a nivell col·lectiu, ha estat el millor homenatge possible per a Maradona, tot el que s'ha vist durant aquests 90 minuts al Camp Nou?
Sí, como he dicho yo antes, ¿no? Yo creo que cada uno piensa en este tema, que sobre todo lo que he dicho también ayer, creo que nosotros como europeanos, que no sabemos tan grande que es Maradona en Argentina, y yo creo que marcar un gol así, con esta calidad, y además para dedicar al Diego Maradona, yo creo que ha sido grande cosa.
Tor per Sergi Capdevila, Diari Sport.
Hola, ¿qué tal? Buenas, Ronald. Quería preguntarte yo por la situación de la Liga, ¿no? Por el contexto actual. El Madrid ayer perdió en casa ante un rival teóricamente muy inferior, como es el Alavés. Dijo que no tenía explicaciones Zidane para justificar la derrota. ¿Cómo ves vuestras opciones en Liga, los rivales que están más fuertes, la situación del Madrid? Bueno, comentaste que cada partido es una final prácticamente, no se puede fallar más. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que es una situación todavía complicada por nosotros, porque vamos atrás de bastantes puntos, y hemos hablado sobre todo nuestro calendario hasta final de año, porque jugamos a partir de hoy 6 partidos más, donde jugamos 4 en casa, y no podemos fallar más, porque otra vez ayer... Es una demostración, si un equipo cualquiera en esta liga que no está bien, puedes tener muchas complicaciones de ganar tu partido. Y de momento, Atlético de Madrid, que es un equipo muy fuerte, que gana sus partidos, pero una vez más que es una temporada muy larga, que donde puede pasar muchas cosas.
Y última pregunta, Bruno Ballester, Barça TV, Barça TV Plus.
Hi, Ronald. Bruno Ballester, live for Barça Live, Barça TV Plus. A big change today in the lineup up front, with Braithwaite playing as a pure number 9. The team has performed really well. You said in the first answer in the press conference that has been a technical decision, taking into account how Osasuna plays. I want to ask you the advantage to play with a natural striker, and if we will have the chance to see more often Martin Braithwaite in the starting lineup.
No, first of all, the boy is working really well and really hard to get his minutes, his games. And in our opinion, it was today a match that we needed more. A 9 who is not moving to other positions. He's always in the box. If we put Leo, if we put Antoine as a striker, then we need at least people around him to run. And this game today, what we expected was more that we needed really a 9 who's taking his position in front.
Molt bé.
Li hem preguntat per la titularitat de Martin Braithwaite i sobre el fet de quines diferències hi ha amb el fet de jugar amb un nou pur i, en canvi, no fer-ho doncs amb altres jugadors que davant es mouen de forma més extensa. Ell ha dit que pel partit d'avui tenien clar que necessitaven tenir un nou, un davanter que estigués a dins de l'àrea, que en canvi això el Messi o el Griezmann doncs no t'ho garanteixen, perquè es mouen molt més, no? que era una qüestió pel partit d'avui, i que Martin Braithwaite, el noi, ha dit, the guy, el boy, està treballant molt bé.
Conclusions de la roda de premsa. I faré una ronda ràpida, perquè em dieu que és el que més destacar. Per a mi, el partit molt ben llegit, ben analitzat prèviament, i per tant ben executat, que era el que necessitava. Braithwaite, solució per avui, específicament. Ha quedat clar que no puja, diríem, esglaons, sinó que és una qüestió específica. Minguesa molt bé, però hi ha dues taques que les hem de rectificar. Per tant, és a sobre dels joves i els poleix. I també sensació que Griezmann somriu i fa una altra cara. Borda, amb què et quedes?
Amb Griezmann. No? Griezmann. Avui és el dia de Griezmann, ja està.
Bernat.
Tot i que ens ha condicionat aquest senyor a votar. Vull dir, és com els pares que els donen els seus fills al sobre per anar a votar.
I ara votarem, però votarem qui no vota Griezmann.
A mi m'ha agradat molt el detall de les dues errades de Minguesa que han passat amb 3-0 o 4-0 al marcador.
Sí, que havien passat en els moments.
Gens de contemplacions, eh? Encara que sigui jove... No. Le he dicho que no puede ser estos errores. M'agrada un entrenador que està tan pendent d'aquestes coses.
Fernando.
Bueno, la sensació de que el Koeman, més que tenir una idea molt preconcebuda i molt estàtica, també va mirant el rival i en funció de com juga, doncs va actuant.
La pla per cada partit.
Sí, perquè el Braithwaite és el que tu has dit ara i el que deia el Bernat, era perquè juguen amb cinc darrere i juguen molt ficats a l'àrea i necessito un tio per estar allà amb ells i fixar-los allà i tal. En canvi, potser arriba un equip que no té aquestes característiques i Braithwaite, tot i que vingui de fer gols en dos partits seguits, doncs està tres partits seguits a la banqueta.
Sí, i això passarà. Xavi.
A mi m'ha agradat l'exigència amb Minguesa. La veritat és que Koeman va ser central, Koeman va ser jugador de Johan Cruyff i entre aquestes dues situacions crec que fa molt bé d'exigir a Minguesa perquè la posició de central és molt, molt delicada. Qualsevol errada d'un central, gairebé com la d'un porter, és determinant i està molt bé que l'exigeixi mantenir l'atenció i l'atenció al màxim, la màxima estona possible.
Setmana d'autor, setmana d'entrenador, dues victòries pel Barça, 8 gols a favor, 0 en contra, dues victòries per 4-0 i Koeman prenent moltes decisions i molt bones conclusions.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
Així doncs ens fa mal la gola, eh? A veure, obre la boca i digues a...
Barça!
Ja ho entenc. Prova de cridar menys i aplaudir més. Tranquil, en els teus moments A, estem amb tu. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona.
37 minuts ara mateix de la primera part del partit. A l'estadi de Cornellà, el Prat no s'ha mogut el marcador, ha tingut una de molt clara l'Espanyol amb un doble xut de Raúl de Tomàs Iulei, que ha aturat Cristian Álvarez. Ara mateix, minut 37 de la primera part, tot igual, Espanyol 0, Saragossa 0.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Quin bon partit avui! Es nota que els jugadors estan en forma, perquè és tan important cuidar-te bé, sobretot si tens colesterol alt. I ara més que mai, hauríem de recuperar el control del nivell de colesterol, ja que és el responsable del 60% de les malalties del cor. Per això, passi el que passi, no ho podem deixar estar. Cuida't amb un Danacol al dia, que t'ajuda a reduir el colesterol alt de forma 100% natural.
Els seus estudis clínics avalats per la Fundació Espanyola del Cor ho confirmen. Danacol funciona. Vegeu-ne les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu amb el metge.
El millor jugador del partit.
Doncs, com ha dit el Ricard, no sé si començar directament preguntant qui no votarà Griezmann. Sí, si hi ha algun voluntari...
Que parli ara que o que calli exacte. Per sempre.
No algú, seré jo.
Algú no vota Griezmann? Unanimitat absoluta.
Molt bé, molt bé, obedient.
I els oients, evidentment, sí. També.
L'audiència també.
Pot ja, man, jo crec que no hi ha guanyat mai cap votació.
Aquesta temporada no, aquesta
no,
temporada...
I la passada...
Mira, la passada...
No, no.
Sí, 9 partits. És a dir, 9 vots. 9 vots, 3 de l'audiència i 6 dels membres de la TDT.
Ah, un dia vols dir que va guanyar...
No. És a dir... A 3 partits va ser votat millor jugador per l'audiència i en 6 pels membres de la TDT.
Sí, nosaltres que sí. El millor del partit.
Bueno, potser aquell del Betis.
El Betis, mira, sí. El Barça Betis.
Va ser un any molt dur.
Saps que en general li teniu molta mania.
Sí, sí, que ràpid oblidem. Sí.
Quins partits
Betis,
són?
Mira, Barça Betis, Barça Alavés, això va ser mitjana de jornada. Després també tenim contra el Nàpols, va ser votat millor jugador pels membres de la TDT.
contra el Villarreal, no? Va ser escollit, contra l'Espanyol...
La Laia va agafar la meva posició.
Evidentment.
Si no... Sí, serà això. Sí,
molt bé, molt bé. Doncs tenim, veus, a vegades les coses, la memòria les oblida ràpidament. Carles, i al laboratori, Messi també ha estat com Griezmann dels més presents, eh?
Sí, home, el Messi, per exemple, avui... Messi té 79 intervencions, sí. I una de les coses que jo crec que ho heu comentat, i sobretot tu a la transmissió, 9 passades de mèrit, de les quals 5 han sortit bé.
Moltes,
i totes ofensives.
Clar,
sí,
i contra
sí,
una defensa de 5, correcte. Amb poc espai...
I amb Messi-Griezmann és la relació que més s'ha produït avui, eh? La relació Messi-Griezmann
ja
són 20, més del doble que amb qualsevol altre. O sigui, Coutinho acaba amb 8... i ja diem Griezmann-Messi 20, 11 la primera part, 9 la segona.
És que si Messi i Griezmann participen molt, si Messi i Griezmann es troben, si, és difícil que Messi i Griezmann no marquin diferència.
Això és molt noticiós, eh?
No?
Sí. Aquesta estadística és molt, molt noticiosa perquè...
Perquè hem passat parlant de que no
sí,
connectaven.
Sí, perquè nosaltres ens passem el dia després del partit mirant l'estadística d'Opta que ens envia, i que 25.000 pàgines i tal, i donant-li voltes i creuant dades.
I aquí el Domènec, el Carles Domènec, que en 10 minutets ja...
Vull dir que... No,
fitxa el Domènec. Jo vos que he dit el dia següent. Ells tenen tot el dia per fer-ho. Aquí es fan al moment. Això té molt de mèrit.
Molt bé,
no, però vull dir que a vegades hem trobat una connexió.
Sí, sí, exacte. No, no.
Una connexió.
I és que tenia 9 pilotes tocades en 45 minuts. Ah. Estem parlant d'aquests números. Per cert, Dominguesa, Carles, les dades... apunten
mira,
les dues de sí. Koeman com a anècdota o no?
Com a anècdota, però... a la segona part, però certament jo crec que Koeman ha fet això públic perquè se li ha preguntat, si no, no crec que se li hagués, que ho hagués comentat per si mateix. Mm-hmm. 10 pilotes recuperades, 7 a la primera part, 3 a la segona, 2 pilotes per dues, les dues a la segona part, 7 pilotes refusades en defensa i després ha comès 3 faltes, que és el 43% del total, o sigui, 3 faltes de les 7 que ha comès el Barça. Amb això sí que és contundent quan veu que possiblement no pot guanyar un duel. El que no permet és que el jugador passi.
Sí. Ah, la jugada de la passada que acaba amb un xut al pal de Roberto Torres, sí. És veritat que ell s'equivoca, fa una mala passada, l'intercepten, està en una posició incòmoda i qui el...
No hi estic d'acord.
Qui provoca...
Que l'Marques Júnior, vols dir?
Sí.
No.
Però ella està prou còmoda,
eh? Està més de cara a Dominguesa.
O sigui, sí, home, però Júnior li fa una passada a un company a 3 metres, es troba el problema de sobre, Júnior.
No. Bé, jo no hi estic d'acord.
Després,
jo crec que Dominguesa té tot el panorama de cara i Júnior el que fa, com escarralla, que està tancat, perquè a més no és dretà i no pot sortir per fora, és donar la pilota amb l'esquerra el més fàcil possible al jugador que tingui al costat perquè prengui una decisió més conservadora. Vaja, Júnior fa poques coses bé, però jo crec que en aquest cas ha pres la decisió més senzilla. Ell és esquerrà, no pot sortir cap a fora amb la dreta. I Dominguesa està de cara... No té una pressió en aquell moment allà.
No, no, si jo no dic que no sigui seu l'error, eh? L'errada tècnica és Dominguesa que fa una mala passada i fins i tot s'equivoca, potser, a la presa de decisions. Però Júnior tampoc no l'ajuda. Està molt a prop l'un de l'altre. Bé, ja, Xavi, és una anècdota.
Però no, és que no pot fer una altra cosa. És que és una esquerra a la dreta. Clar, està molt a prop, però és que què vols que facis? És que no... Bé, pot fer moltes coses, però molt més arriscades que donar-li la pilota a un central que té una sortida de pilota perquè actuï de cara. Vaja. Això també sempre és opinable, eh?
Aquí per cert, un detall que jo estava acostumat a veure extrems a cama canviada, però
lateral,
ara
no.
Ja estic veient laterals a cama
sí,
canviada,
però,
el dretà juga a l'esquerra, l'esquerra juga a la dreta.
Sempre hi ha aquell que diu, si un dretà pot jugar a l'esquerra perquè en un esquerrà no pot jugar a la dreta, no?
Mira, com han posat avui a Júnior Firpo de lateral dret.
Mira, torno un moment a Messi, perquè el que vull és que, Jaume, tens un tall de Messi interessant, oi?
Sí, un tall molt interessant que hem trobat a les xarxes, és de Messi parlant de que va veure el debut de Maradona amb Newell's. Això estem parlant del 7 d'octubre del 1993, va ser un partit amistós contra el Club Esport MLE, que és un club equatorià, i a TIC Esports, l'any 2013, Messi explicava això sobre el debut de Maradona.
Es la verdad que mucho video de Pelé, de Stefano, Cruyff, vi todo, y hasta lo llegué a ver en vivo, era chiquito, pero...
Ah, a ver, con Newell. ¿En serio?
Sí.
Mira vos.
Era chiquito, no me acuerdo nada, pero, sí. Pero sé que estuve.
¿Qué fuiste? ¿El partido ese con el Emelec, el
sí,
debut?
Sí.
Ah, y a ver, 93, tenía 6 años. Claro.
Bé, d'aquí el símbol per Messi d'aquesta samarreta i la relació amb Maradona ben trobat, Jaume.
Ara ho pengem, aquestes declaracions a TIC Sports.
Has trobat un pou de petroli aquí baix, que Messi no té ni la mateixa veu que
sí,
tenia ara.
Newell's també ha fet un tuit, ara fa poc, celebrant de 10 a 10, de leproso a leproso.
Això els hi donarà molta volada, em sembla, aquests pròxims dies. Bé, és normal que per l'Argentina Messi i Maradona diguin que connectin, és una alegria per un moment delicat. Escolta'm, Marc, qui ha guanyat el repte?
Doncs el repte, recordem que era les relacions de Messi amb els davanters, i per tant ha guanyat Griezmann amb el 20 relacions durant el partit d'avui.
Aquestes 20 relacions Messi-Griezmann avui, que per nosaltres són portada d'aquest tercer temps. Bé, també és indiscutible que Messi vagi descansant, eh?
Sí, sí.
O sigui,
sí, sí.
No perquè descansi, sinó pel que dona després de descansar.
És que els dos grans partits de Messi han estat el dia que va descansar la primera part contra el Betis, que va sortir la segona i va fer una segona part espectacular, i el dia que ha jugat després de no haver jugat el partit anterior al camp del Dinamo de Kiev. És a dir, que alguna cosa passa quan Messi descansa, sigui parcialment en un partit o sigui totalment en una rotació que implicava no només no jugar al partit, sinó estalviar-se un viatge ben poc agradable.
Avui se'l veia fresc, però és que a banda d'estar fresc i amb espurna, ha llegit molt bé el partit, i el Ricard ho ha repetit durant la primera meitat. Està fent el paper d'impulsor, impulsa els seus companys, no remata, i seleccionant molt bé el moment de fer la passada, fent passades de gran dificultat tècnica, com aquella de Griezmann, per Griezmann, que Griezmann tira enrere i Coutinho perdona el primer gol. Se l'ha vist molt fresc i a la vegada sense la necessitat i obligació de demostrar que és el millor i que ha de guanyar el partit per si sol.
Aquí, avui, l'únic que no ha estat a l'alçada o que ha restat és Coutinho, que és bastant diferent del Coutinho de l'inici de temporada, que va dir, mira, ha tornat millor.
Però, Borda, jo, o sigui, avui ha fet 3 gols, per començar,
sí.
Targeta de presentació. Però jo l'he detectat molt dinàmic, amb molt entusiasme, amb molt moviment, no, sí, oferint-se sí, sempre.
No, ha participat molt, també. Tenia una xifra al descans també de molta participació, de molta química amb Griezmann i Messi. El que passa és que és veritat que sí, que de cara a porteria avui ha punxat. Fins i tot l'he vist riure quan han fet aquesta broma amb Griezmann les declaracions a Barça TV.
És notícia que riguis.
Aquests somriures, sí. Vulguis o no,
sí.
El Barça no va sobrat de somriures.
No, mira, i ell tampoc és un home allò per... No, no és un castanyuelas, allò que dius. És un tio que tenim el cotarro i tal.
Mira, ara que parlo del tema dels somriures del Barça, ara us explicaré una història que encara no ha acabat, encara que ja l'haguem oblidat i que no és per somriure. I ara vaig a un nom propi, faig una pausa en allò que hem viscut fins ara en aquest postpartit. Es diu Quique Setién, Quique Setién i el seu staff tècnic, que va ser destituït ara fa 3 mesos i mig. La cosa va anar així, més o menys. 17 d'agost, destitució de Quique Setién. Després d'alguns requeriments de l'extècnic del Barça, ignorats pel Barça, a final d'agost, Quique Setién envia un burofax, ja sabem que l'estiu ha estat mogut amb burofaxos, on demanava la comunicació del comiat i la liquidació del contracte amb el pagament de les quantitats pactades. Això és a finals d'agost. El 16 de setembre, 2 setmanes després, el Barça respon amb un burofax dient que no pagaran el contracte i que reubicarà els seus auxiliars, que a partir d'aleshores deixen de cobrar regularment els seus sous, malgrat que el Barça expressa el seu desig de mantenir els acords. Evidentment, Eder Sarabia, John Pasqua i Fran Soto no poden fitxar per cap equip perquè el Barça no rescindeix els contractes i no cobren totes les mensualitats. El 5 de novembre arriba un altre burofax. Això fa pocs dies. El Barça envia un burofax als 3 ajudants de Setién, on els hi diu que s'han de reincorporar al club de manera immediata. 5 de novembre. A un dels 3, fins i tot, li assignen ja feina concreta. Integrar-se a l'equip de treball d'un dels professionals amb més responsabilitat al futbol base. Sense consultar, sense preguntar la seva opinió, ni informar aquesta persona que li arribarà un nou ajudant. És a dir, li diuen, t'hi has d'incorporar, però no avisen a la persona que el rebrà. Els altres 2 els diu que han de parlar amb les persones encarregades de les seves àrees respectives al futbol base, que ells ja els hi transmetran les seves noves ubicacions. Tots 3 responen que cap problema, que s'incorporaran el dilluns, dia 9 de novembre. L'endemà del burofax, divendres 6, un advocat del club els truca i els diu que no cal que reincorporin, que negociaran la rescisió dels contractes i que marcaran un termini fins a mitjans de novembre. O sigui, una catxa de manual per veure si els tècnics es negaven a assumir una reincorporació, encara que fos una reincorporació que els hi fes mal. Finalment, aquesta setmana, tema resolt, els tècnics han perdonat diners per desencallar el tema i també per no allargar un conflicte que els perjudicava i que tampoc podien fitxar per cap altre equip, mentre Setién sí que ho pot fer perquè ja està desvinculat. Això sí, Quique Setién ja ha cursat la demanda contra el Barça per impagament del contracte. I, per tant, nou conflicte judicial que haurà d'assumir la nova junta directiva. Tot plegat, un altre capítol molt trist que fa mal a la imatge del club, tot i que potser reforça la dimensió de la pèssima situació econòmica del Barça.
La transmissió d'en Torquemada.
Sabies que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de factures que poden lluitar contra la Covid-19? Perquè ara donarem 1 euro a l'assaig clínic Jo em Corono per cada client de les operadores d'aigua d'Agbar que demani la seva factura digital. Entra a jomcoronoambaigua.cat i demana la factura digital.
Borda, què?
No, no, anava a dir que posi una estàtua allà a l'esplanada del Camp Nou, al costat de Kubala i Cruyff, per, a Eder Sarabia i els altres dos per haver perdonat diners al club després d'haver fet un paper d'estrassa com a cos tècnic. I, clar,
o sigui, que es mereixen que no respectar els clubs.
Jo entenc, bueno, les formes i la situació del club és dramàtica. I les formes i aquesta demanda està molt mal feta. Ara...
Bé, han, que fet, cobrar, han acabat fent el que els jugadors que no, que
sí, però volien cobrar-ho sencer diguem-ne, pel seu gran paper a la història del Barça, és que també jo crec que tothom ha de ser una mica,
però amenaçar-los amb que els enviarien al futbol base
però són treballadors
del professionals club, entenc, no? Sí, són treballadors que van venir a treballar pel primer equip, no al futbol base, és una, per mi, o sigui,
sí, i van fracassar amb
home, sí, sí, ja, però... evidentment no van triomfar i segurament tenen bona part de la responsabilitat, tot i que sospito que no tota, en el que va passar la temporada passada. A mi em sembla que un club com el Barça hauria d'evitar situacions com aquesta de Sarabia i companyia.
És veritat, però, que de manera legal el club els podia reubicar, eh? Justament sí. La resposta de tots tres va ser que
fixa't com tots diuen que sí, perquè llavors... Sí,
clar, perquè aquí estàs en un estira i arronsa legal, no?
Sí.
El que passa és que...
És una història de decepcions mútues, eh? Perquè... És veritat que jo crec que això no està bé perquè, home, qui té un contracte i ha anat a treballar, és veritat que no li ha sortit gens bé, però tots sabem aquest vestidor, el tracte que ha tingut, sobretot alguns jugadors cap aquí que Setién i cap a Eder Sarabia. Ara, què passa? També et diuen que l'Eder Sarabia també es dirigia als jugadors amb unes formes que no eren les més adequades. Mm. I també et deien que, home... que el rendiment que s'esperaven d'Eder Sarabia i de Quique Setién i el seu equip en quant a la gestió del grup i als entrenaments i a com preparar els partits deixava molt que desitjar. Llavors, al final, la situació era tan tensa i tan marcada per un 2-8 que et destrossa davant del món que crec que s'han pres mesures que en circumstàncies normals a nivell de sí, convivència i a nivell econòmic no s'haguessin pres.
És un tema econòmic, el Barça no ha fet mai això.
Home, però també,
de la manera que a tothom li demana, diríem, diners, perquè està en una situació econòmica complicada, doncs entenc que vol resoldre això des d'un punt de vista econòmic que beneficia el club, perquè és que no en té. No?
I després hi ha una altra cosa, que aquests quan van arribar havien ocupat el lloc d'algú que hi era a dins, que també va ser recol·locat, sí. I que també va ser situat...
Ah, sí? L'ajudant de Valverde el van recol·locar?
No, home, no ho sé, però d'aquests quatre van ocupar responsabilitats que estaven ocupades.
Alguna es va doblar, com la d'entrenador de porters.
Aquí anava.
Però aquí anava, Pozanco i aquell que parlava... Com era el segon de Valverde?
John.
Espiaso. Aquests no els van recol·locar ni sí, els van amenaçar...
Però oi que en la negociació van forçar que hi vingués un entrenador de porters, tot i que el Barça ja en tenia un de reconegut prestigi. En fi,
però va demanar a Setién, sí, perquè era la seva confiança.
Exacte, doncs quan Setién en pressiona el club, no entenc que ho veiem tot superbé i que quan ve el club en formes segurament no apropiades...
Jo entenc que el club els demani negociar la liquidació. Això, vaja, em sembla bé, no és que ho entenguin, em sembla bé. Amb l'amenaça de baixar-los al futbol base...
No. Però, bé, en tot cas, hi ha la notícia...
Que ho feixaven a la mina, o perquè hem d'anar a treballar de tècnics al futbol base d'un dels equips del primer equip.
Mai havia estat també defensada la posició de vicepresident. Sí.
Clar, és que al final, vull dir, jo ho entenc, que són molt bona gent, però escolti'm, que els hi van fotre 8 allà, vull dir, que les expectatives van ser no complertes, i d'acord que el vestidor els hi va fer el que els hi va fer, però perquè tampoc van saber... bastir la seva autoritat.
En tot cas, la notícia també és aquesta demanda de Quique Setién, que haurà d'assumir el nou president, un nou president que, per cert, sortirà d'unes eleccions que són abastament analitzades...
Mira,
no.
Un podcast d'èxit. No, un podcast.
D'èxit, eh? Qui el porta?
L'has sentit o no?
Sí, però qui el porta?
Deixa'm aprofitar la gran altaveu, que és el tercer temps de la TDT per recordar a tothom que vam estrenar amb el vicepresident Borda dijous passat i que cada dijous estarà disponible al web i a l'app de Catalunya Ràdio el podcast La Batalla del Camp Nou,
A més, ens ha agradat molt a tothom, eh?
Sí, ha tingut bastant... Sí,
mira que a mi m'ha agradat molt perquè me l'escolti.
Sí. El títol és conciliador,
el tema electoral.
Per cert, recomano que tothom que no l'hagi escoltat, que el pugui escoltar, es pot recuperar durant...
I això ho feu cada dijous, no?
Sí, cada dijous estarà penjat, però és això dels podcasts que ho pots recuperar
és qualsevol... És que fins i tot et diré una cosa, pot ser com un col·leccionable que quan passin molts anys, les eleccions del 2021...
Sí.
Les tinguis guardades, com jo tinc diaris dels Jocs Olímpics del Barcelona 92, saps la col·lecció?
Sí. Això al web de Catalunya Ràdio es queda segur, sí.
I deixa'm recordar que, a més, hi ha una enquesta on preguntem qui t'agradaria que fos el nou president del Barça, i aquesta enquesta cada setmana l'anirem renovant també per veure l'evolució. Tot i que comença a fer una mica de por que s'estiguin ja començant a moure...
En trampeta, no?
On va Pere Riera?
Jo la vaig mirar,
Es crec que Pere Riera anava bé, no?
Us puc confirmar dues coses. La primera és que el vostre podcast l'han escoltat més d'un i dos candidats per saber informació que no sabien.
Sí, espera't, perquè no sabien...
Alguns van trucar.
Una cosa, espera't, perquè és el primer capítol. I clar, això no havia arribat...
És una batalla.
I dues, que l'enquesta ha posat en funcionament els socis del voltant dels diferents precandidats perquè comencin a votar.
Sí. Queda molt.
I els equips digitals.
Afegiré una altra cosa en la línia de la Marta, que els precandidats és cert que estan molt atents, tant que abans del debut del primer vaig rebre...
Vas rebre pressions, eh? Esteu rebent moltes pressions.
Preguntant, escolta, això que comença el Bernat Soler, que té una bomba, que comença... Exactament què explicarà? Dic, no ho sé, ho haureu d'escoltar.
Tindrà una bomba cada setmana.
Quina pressió ara va el segon.
Tindrà una bomba cada setmana.
Entrevistarem a Darceràvia.
No sé si d'això en sabrà gaire.
Per bombes, la que ha fet Cavani al minut 93 per remuntar el Southampton 2, Manchester United 3 amb un cop de cap que tanca el partit.
Hat-trick de Cavani?
No. El primer l'ha fet Bruno Fernández.
Avui,
dos de Cavani.
Bernat Coll, la batalla del Camp Nou...
sí, home, i tant, s'ho mereix.
Ajorna el veritat o mentida, eh?
Totalment.
Bé, la batalla del Camp Nou i la dels burofaxos de Setién i companyia. Dijous, m'has dit, Bernat, però jo no cal, puc anar a qualsevol hora. O el dijous a quina hora es penja, això?
A les 9. Això sí, ets molt malalt, que a les 9 ja vols... Sí, del vespre ja vols tenir-ho, però...
Quan acabi el tot costa.
Tens tota la setmana. Sí.
Molt bé, som a la recta final del tercer temps.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Eudald Serra, descans a Cornellà del Prat?
Sí, senyor, descans amb empat a 0. L'Espanyol ha tingut un parell de bones ocasions per fer algun gol, però la veritat és que tampoc està jugant bé. Amb molts nervis, moltes imprecisions, jugadors que habitualment no perden pilotes, n'estan perdent moltes. Es nota que aquests tres partits on l'Espanyol només ha tret un punt han aixecat rum-rum, eh?
Doncs a segona part, el tot gira amb el David Clopés. Gràcies, Eudald.
Fins ara.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el parlem de futbol a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.